Un quart de sis de la tarda i l'actualitat passa per davant. Atenció que hi ha una notícia molt important d'última hora. Francesc Ana, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Una mala notícia.
Una mala notícia. De fet, en tenim molts pocs detalls. Això que ha de passar fa 3-4 minuts escassos. S'acaba de produir un atropellament massiu, segons informen els Mossos d'Esquadra, a les Rambles de Barcelona.
He sentit aquest tall que hem sentit un munt de vegades, aquest document, amb el Francesc Ana i l'Ernest Macià, i que se'ns torni a posar la pell de gallina. El 17 d'agost del 2017 informàvem d'aquesta manera a Catalunya Ràdio sobre el que seria un dels episodis més tràgics i foscos dels últims anys, els atemptats de Barcelona i de Cambrils. Tant l'atropellament a la Rambla com el tiroteig al passeig marítim de Cambrils van deixar 16 víctimes mortals, més de 150 ferits, 8 terroristes morts. Han passat gairebé 3 anys des d'aquests fets. Hem anat coneixent detalls de tot el que va passar, però queden moltes preguntes per resoldre. I el més important de tot, entendre què va portar aquells joves a morir matant. L'Anna Teixidor, companya d'aquesta casa de TV3, ha publicat aquesta setmana un llibre interessantíssim, Sense por de morir, els silencis del 17 d'agost. Un llibre que ara volem comentar. Anna Teixidor, bon dia.
Hola, bon dia. Bon dia, Roger.
Com anem?
Pendent d'aquests dies, no? I una mica de l'acollida que pot tenir aquest llibre. Sobretot em preocupa entre les víctimes, hauríem de dir els supervivents, no? Que potser els obligarà a recordar aquells dies. També doncs, l'impacte que va suposar per Ripoll, per Alcanar, per Cambrils.
Deixa'm felicitar-te d'entrada perquè és una feina de formiga que fa molt temps que estàs fent, perquè has fet molts viatges a Ripoll també, i bàsicament t'has documentat i llegit de dalt a baix i subratllat, suposo, el sumari del cas per entendre la magnitud de la investigació, que són 15.000 pàgines plenes de detalls, que tot això encara està per jutjar, no? I que al final, d'alguna manera, deixa'm-ho dir així, deu haver estat el treball de la teva vida, no aquest, Anna?
Bé, jo vaig fer el doctorat en comunicació social i una biografia d'un republicà que hi vaig estar 7 anys perquè ho compaginava amb altres coses. Llavors, l'actualitat és tan immediata i tan ràpida, el que passa que sí que és veritat que quan hi ha mort pel mig, no? Això t'obliga a implicar-te d'una manera molt diferent a que si estudies un personatge de principis del segle XX, no? I sobretot per uns fets que tothom va impactar, no? I a mi també. Llavors, puc dir que aquests 2 anys, a part, jo no he demanat cap excedència de la feina, he continuat treballant, però sí que puc dir que, doncs, que m'he fet una immersió absoluta i que dia a dia, doncs, clar, jo només pensava en aquest tema, no? Durant 2 anys gairebé, perquè era l'única manera, doncs, de poder tirar endavant també projectes d'aquest tipus.
Més de 100 entrevistes, viatges al Marroc i el més important de tot, durant 2 anys anar cada setmana a Ripoll per guanyar la confiança de l'entorn dels terroristes. No sé si... Ara entrarem al detall del llibre, perquè hi ha moltes coses a comentar, però a Ripoll hi ha la sensació encara d'haver estat víctima d'una persecució mediàtica de tot l'entorn dels atacants després dels atemptats, perquè hi vam anar molts periodistes quan va passar i després molt pocs deuen haver-hi tornat per entendre exactament què va passar, com estan i les conseqüències que comportava tot això, no, Anna?
Hi ha un desig molt fort de la gent de Ripoll de passar pàgina i, si pot ser, alguns sectors fins i tot de passar de puntetes del que va passar, no? I de fer-se poques preguntes, perquè, clar, d'alguna manera això ens posa davant d'un mirall, no? De què és el que ha passat i com pot ser. Va passar a Ripoll, però hagués pogut passar a Figueres, a Palafrugell o a qualsevol punt de Catalunya. Sí que és veritat que Ripoll té unes especificitats que segurament la gent de radicalització com Abdelbaki Esati no li van passar per alt, no? I, per tant, li interessava especialment Ripoll per tot el seu ecosistema. A Ripoll la situació és que no hi ha respostes úniques ni unànimes. Tothom recorda molt bé que estava fent el 17 d'agost. Primer va haver-hi un setge policial, recordeu els registres, els domicilis, no?, dels autors dels atemptats, i després hi va haver el setge mediàtic, no?, desenes de periodistes de tot el món que van arribar allà, amb una població de 10.000 habitants. Per tant, forçosament hi havia d'haver-hi aquest impacte. I llavors hi ha hagut com una fases, no? En un primer moment d'incredulitat, que ningú s'ho podia creure, perquè tots o molts coneixien aquests joves, fins i tot se'ls estimaven i els respectaven, i llavors quan es va conèixer el sumari, quan es va conèixer també els contactes que havien mantingut Esati amb el CNI, han passat per diverses fases emocionals.
Sense por de morir, la investigació que ha fet l'Anna Teixidor sobre el que envolta els atemptats de Barcelona i de Cambrils, un llibre ple de personatges, entre els quals destaca aquest d'aquí.
A Ripoll no es creuen que Abdelbaki Esati s'hagi mort. corre un rumor com la pólvora. S'ha tallat una orella per fer-se passar per mort i fugir. Aquest relat ha pres força entre la comunitat musulmana, que es mira amb desconfiança tot allò relacionat amb aquells terribles dies d'agost. L'observació engrosseix les moltes teories conspiratòries que circulen arran dels atemptats, potser tantes com després de l'11M.
Abdelbaki Esati, l'imam de Ripoll que va reclutar la resta de nois que es van convertir en terroristes, un personatge clau per entendre tota aquesta història, un home que no havia destacat en res fins 3 anys abans dels atemptats i que, recordem-ho, ell va morir juntament amb altres terroristes en l'explosió d'Alcanar, Anna.
Doncs sí, jo l'he definit una mica com un llop estepari. És un personatge fos, molt polièdric, que sempre manté un doble joc en les seves relacions socials. A Ripoll,
dius que és un impostor, de fet, tu, no?
Sí, jo crec que és un impostor, no? És un impostor amb moltes cares, potser davant de la comunitat, potser també davant dels cossos policials, no? Són alguns dels detalls són hipòtesis de treball, però que jo en cada moment dic que és una qüestió oberta. O sigui, en cada moment del relat sempre expreso dubtes, no? I dic que és una investigació oberta i que potser en el futur podrem confirmar o desmentir alguns d'aquests dubtes expressats. A Ripoll va haver un moment que no es creien que hi hagués mort, sinó que fins i tot potser havia tingut un canvi facial i estava en un altre punt, en un altre punt d'Europa o d'on fos, no? També va haver-hi diverses explicacions per l'actitud dels joves, dels individus que van acabar temptant, no? Primer, algunes persones de la comunitat deien que havien pres substàncies estupefaents o alcohol, que aquell comportament no podia ser. Llavors es va parlar fins i tot d'encanteris, no? Llavors és interessant seguir les reflexions que poden fer ells, perquè potser de vegades estan una mica allunyades del que nosaltres podem pensar quan veiem aquests fets. Mm-hmm.
És un personatge...
És un exercici antropològic.
És un personatge fascinant, evidentment. És el pensador de tota la tragèdia, qui recluta també aquests nois tan joves. I una de les parts més interessants del llibre és quan relates el teu viatge al Marroc per entrar precisament amb la dona de Sati, que no deixa de ser una altra víctima, no, Anna?
Sí, jo no tinc clar si ell té l'autoria intel·lectual d'aquest atemptat,
no,
o aquesta autoria està en algun punt d'Europa o de Síria o de l'Iraq. Això jo a hores d'ara no ho podria afirmar. Per mi era important reconstruir tot el seu context i arribar a la família, no? A veure quina lectura em feien. No només la família, sinó vaig poder parlar amb companys de cel·la, amb amics que havia tingut quan estava a Vilanova i la Geltrú anys abans, amb gent del seu entorn també de Ripoll, amb alguns que havia tingut més relació, però la família em semblava clau per veure quina lectura em feien. No va ser fàcil trobar-los perquè hi havia molts pocs fills per estirades del sumari, i llavors a través de les xarxes socials vaig localitzar una filla, i a través d'aquesta filla doncs va permetre que pogués parlar amb la seva mare, i ens vam trobar en una cafeteria de Tetuán amb un nebot. Sati tenia 9 fills, però els majors d'edat són tot noies. Llavors la mare va venir amb el nebot major d'edat, en detriment de venir amb les noies, no? Llavors vam estar en una conversa de 3 o 4 hores en la qual ells van explicar els dubtes sobre tot el que havien escoltat i vist. Els havien visitat els serveis secrets espanyols i marroquins, lògicament, i també d'algun altre país europeu, i el que expliquen és que hi ha un trencament de Sati amb la família. El 2009-2010 Sati ja tenia una altra relació a la zona de Vilanova i la Geltrú, que fins i tot hi havia conviscut, i ell, quan entra a la presó, manté el contacte telefònic amb la família, però no els visita quan surt, fins a l'abril del 2017. És curiós perquè ell l'abril del 2017 ve d'un viatge de 3 dies a Bèlgica, en el qual es creu que allà es precipita la preparació dels atemptats. Per tant, ell torna de Bèlgica, se'n va un mes a veure la família després de 7 anys i no hi tornarà fins a l'estiu, on després porta regals per tothom, fins i tot una filla és mare i es gasta 1.000 euros. Tenim el comprovant del supermercat on va anar a comprar, en un centre comercial de Castelló de la Plana, i porta regals per tothom i intenta d'alguna manera refer la relació que tenia amb la família.
Per tant,
però ells diuen que amb una...
La dona i
actitud normal.
Sí, perdona, hi ha una mica de delay, perquè evidentment la ràdio continuem fent-la d'una manera semiconfinada, i perdona, per tant, si et tallo, Anna. El que et vull preguntar és, la família és totalment aliena, evidentment, a la preparació d'aquests atemptats, i no té ni idea del que porta al cap Esati, eh?
D'entrada... pel que ells em van dir, pel que vaig poder intuir, pel que vaig poder contrastar allà, a mi em va semblar que aquesta família, fins i tot per les converses que vam tenir amb la filla, per la seva pàgina web, és una estudiant de, universitària de filosofia, molt interessada en la història de l'art, amb Salvador Dalí. Llavors no em va... No vaig intuir en cap moment, però jo no tinc tot el coneixement absolut, evidentment, però que aquesta gent poguessin estar a favor del que havia fet el pare o legitimar-ho. Fins i tot l'actitud del nebot també em va semblar prou propera, no? Sí que és veritat que quan estàvem a Tetuán, en bon punt vam sortir d'aquesta conversa, doncs clar, jo anava amb un company del 30 minuts, amb en Xus Navarro, i automàticament ens vam sentir doncs, seguits. Sabeu que sempre és difícil aquestes trobades, i més en països estrangers.
Doncs aquesta és la trobada que va tenir l'Anna Teixidor amb els familiars, en aquest cas, de Sati. Com es radicalitza ell? Perquè aquesta és una de les grans incògnites, i també l'altra incògnita és saber quina relació va tenir realment amb els agents del CNI, si és que n'hi va haver o no n'hi va haver, no? Com a confident.
Sí. La relació de la Kisati amb CNI està ja admesa, no? El Centre Nacional d'Intel·ligència ho va admetre, va dir que hi havia hagut contacte. I llavors sí que he pogut saber a través d'un company de cel·la del 2010, que van compartir cel·la durant sis mesos, doncs que Sati mantenia molta relació amb el subdirector de seguretat de la presó de Castelló de la Plana, i que per tant, i fins i tot li deia al seu company, escolta, tu has de jugar aquest joc perquè si no t'expulsaran quan surtis de la presó, no? Per tant, tu has de fer creure que tu els hi segueixes d'alguna manera la corda. Aquest company de cel·la no va acceptar aquest joc i va dir que ell no servia per això, però sí que de la conversa, i ell mateix, aquest noi ho diu, tenim el registre telefònic de tota la conversa que vam tenir, perquè va ser expulsat i ara mateix està visquent en un pis africà que no és el Marroc. Doncs aquest doble joc sempre continua d'Abdelbaki Sati, no? Que jo crec que no comença a la presó, al procés de radicalització, perquè ell havia estat en contacte amb el Gacem Belil, que és un individu que va sortir de Vilanova i la Geltrú i que es va immolar a l'Iraq i va matar més d'una desena de carabiners a Itàlia. Per tant, es fa difícil saber en quin moment comença el procés de radicalització, però sí que crec que a la presó es catalitza aquest procés, i que ell surt de la presó ja amb una idea molt clara, amb una estratègia clara, perquè tot va cap a aquest objectiu quan surt.
Sati és clau per entendre els atemptats de Barcelona i de Cambrils, però el llibre de l'Anna Teixidor va molt més enllà.
Aparentment, tant els fills de Ripoll com els dels immigrants tenen unes oportunitats que es poden mesurar de manera objectiva, perquè tots comparteixen el mateix espai físic. Però realment, entre un i altre col·lectiu, hi ha unes diferències que són socials, econòmiques i culturals.
Anna, tot i que els 10 nois de Ripoll que participen a l'atemptat tenen contextos diferents, podem fer un retrat general de com són?
Sí, el que hem vist és que, en certa manera, provenen de famílies disfuncionals, i el que hem vist, sobretot amb els germans grans, és que vàrem fer en algun moment de pares, perquè la figura paterna era absent, en el sentit de que treballava moltes hores o fins i tot se n'anaven fora de Ripoll a passar temporades. Allà hi ha molta gent que es dedica, molts estrangers que es dediquen a l'explotació forestal, i per tant pot ser que se'n vagin a França a treballar doncs, durant la setmana i tornin al cap de setmana. Llavors, a través de l'estudi que ha fet la unitat de radicalització de Mossos d'Esquadra, i des del punt de vista sociològic i antropològic encara no s'hi ha treballat gaire, però les primeres característiques que hem vist és aquestes disfuncions, un entorn més o menys vulnerable, no? I a partir d'aquí doncs, una cosa que a mi en el fons també em va impactar, no? Però que ja ho podíem entendre, és que ells a partir del 2014, no quan arriba Sati, sinó molt abans amb la proclamació del califat, ja comencen a consumir propaganda jihadista. Per tant, ja estaven interessats en tot el que estava passant a Síria i a l'Iraq.
I aquests joves, amb què es topen quan arriben a Ripoll? Es troben en un entorn hostil cap a ells? Se senten poc integrats a la comunitat catalana?
Jo crec que això apareix molt més tard, perquè ells arriben als germans grans amb 6, 8 i 9 anys. El que passa que quan són adolescents, a l'institut sí que expressen algunes xerrades que se senten marginats pel fet de ser musulmans, que fins i tot diuen que per què els anomenen els moros. En Junts avui a CUP, el conductor de la furgoneta, havia expressat amb un professor, no? Deia, per què aquest company ara m'ha dit moro? I el professor, doncs, ho havia intentat dir-li que amb aquestes coses no s'havia de fixar, no? Però era un sentiment, doncs, que va anar arrelant. És veritat que al març del 2015 es crea un grup de WhatsApp entre 27 joves de Ripoll, al qual es diu per parlar de les coses del DIN. I en aquest grup de WhatsApp ells sobretot parlen de com se senten humiliats. És com un punt de trobada, doncs, per explicar els moments que ells no s'han sentit bé en el seu entorn, no? I és una mica un aglutinador, doncs, de les seves preocupacions i inquietuds. En aquest grup, però, només hi participaran 4 dels individus que finalment atemptaran. Per tant, hi haurà molts que no seguiran que no pensaran això, o que no seguiran ni molt menys aquestes consignes, eh? Però sí que hi havia una inquietud d'aquests joves en aquell moment per aquesta crisi identitària, com a Ripoll i com a altres llocs de Catalunya i d'Europa.
I Anna, i la religió que els ofereix a aquests joves, que no els doni per aquestes mostres de racisme que descrius, i que són evidents també en el nostre dia a dia, perquè això que has descrit passa a Ripoll, però passa en molts altres centres de tot Catalunya.
Sí, jo crec que ells no es van interessar primer per la religió, sinó que es van interessar per la violència. I sobretot van quedar molt fascinats per tots aquests vídeos que amplificava la propaganda d'Estat Islàmic. Llavors, el que s'ha pogut constatar és que a través d'aquesta violència ells es van començar a interessar per la religió. I amb la religió el que s'ha vist també és que quan tu tens dèficits religiosos, quan t'arriba aquesta informació, al final tens com una credulitat accentuada, no? Tu, com que no tens dèficits, allò que t'estan explicant t'ho creus, però és que t'ho creus molt, no? Com que no tens més referents i allò et sembla, doncs, que realment pot anar a missa, no? Perdoneu l'expressió, doncs és com una credulitat accentuada d'aquests postulats. Llavors es creuen com els creients verdaders, no? I fins i tot pensen que els seus pares s'han deixat doblegar per aquesta societat d'acollida, que els seus pares són ignorants perquè no coneixen prou de religió, no? I llavors també no vol dir, jo no sé exactament què va passar aquí, però no vol dir que això ho comparteixin els pares ni molt més, no? Sinó que ells creuen que els pares no són interlocutors per discutir de tot això, i a vegades fins i tot ni per verbalitzar-ho.
Hi ha moltes preguntes, que encara no em resol. Sobretot és el no van notar res a Ripoll de que això, que hi havia el caldo de cultiu perquè pogués passar una cosa com aquesta. Has parlat molt amb l'entorn, també.
Sí, a Ripoll, hauríem de dir que a Ripoll, com a d'altres llocs, no hi havia una conscienciació prou clara de que d'un discurs rigorista es podia passar al fanatisme i a cometre una acció violenta. A Ripoll, molts mesos abans, un any i mig abans, aquests nois ja parlaven de musulmans i d'infidels. Llavors, en aquell moment, no hi va haver interlocutors prou vàlids ni a l'oratori, ni a les famílies, ni entre els companys, que aturessin i neutralitzessin aquest discurs. Per tant, tots van notar, tots, o molts, de moltes persones dels seus entorns van notar aquest rigorisme que cada vegada era més excessiu. Però ningú el va aturar. O sigui, evidentment, una persona pot ser molt rigorista, aquí no hi ha cap problema, però quan aquest rigorisme s'accentua i acabes defensant accions violentes, aquí és on hi ha el límit, no?, entre aquesta línia tan fina del procés de radicalització. Llavors sabem que hi va haver companys que van escoltar coses que no els hi van agradar i van estar a punt d'anar a denunciar, però que potser no van pensar que tindrien ni la voluntat final ni la capacitat per fer-ho. I també sabem que hi ha joves que setmanes abans van demanar als pares poder marxar amb alguns parents a França perquè hi havia coses que no els agradaven. Els pares no van entendre per què volien marxar, però quan passen els atemptats, aquests nois truquen als pares i els diuen: no entenies per què volia marxar, però jo ho volia perquè no veia coses que no m'agradaven i vaig preferir estar fora.
Han passat 3 anys. Com estan les famílies d'alguns d'aquests terroristes que continuen vivint a Ripoll, entenc, eh?
Hi ha un dol amb moltes contradiccions. Crec que finalment cap d'elles ha marxat de Ripoll, no? I això vol dir doncs, que en aquest context tan complicat han tingut doncs, el suport, no? de veïns i d'amistats. Però és una situació complexa perquè hi ha germans petits, hi ha nebots que van a les escoles, que van a l'institut, i per tant és una situació complexa que crec però que tant mestres com serveis socials com des de diversos organismes estan intentant afrontar, no? I intentar sobretot tornar a la normalitat. S'ha fet un esforç molt gran des del professorat. Al principi del llibre no sé si explico, no? Que hi ha un nen de 12 anys que va estar a la Rambla, que era testimoni presencial de quan els hi va passar la furgoneta al davant, un nen de Campdevànol, i que el setembre passat va començar a primer d'ESO amb el germà petit d'en Lluís Abullacup, el conductor de la furgoneta. Per tant, aquest fet il·lustra doncs, les complexes relacions que es poden viure allà. Tot i així, haig de dir que aquests nois s'han conegut i que fins i tot el testimoni presencial no vol que es parli d'aquest tema davant del seu amic, que considera amic.
Mm-hmm. 3 minuts per arribar a 11:45 del migdia. Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, parlant amb l'Anna Teixidor de Sense por de morir. És l'últim llibre on retrata algunes particularitats de la tragèdia que va passar a Barcelona i a Cambrils fa 3 anys. La instrucció judicial, Anna, sobre aquests atemptats es va tancar al gener. Què ha de resoldre el judici i quan començarà aquest judici? Perquè queden alguns terroristes que van sobreviure a tot el que va passar, perquè molts van morir també amb la feina que van fer els Mossos i en el moment també doncs, que es va perseguir algunes d'aquestes persones, però crec que hi ha alguns supervivents encara, oi?
Sí, jo crec que aquests individus es volien morir en l'acte. Perquè si no, no et poses cinturons explosius falsos. Si te'ls poses és perquè et vegin com una amenaça i, per tant, no vols sortir d'allà viu, no? Perquè tens, el fet de ser màrtirs, no?, per tota la narrativa jihadista, el que suposa. Llavors, el judici s'havia de fer abans o després de l'estiu, el que passa que amb tota la Covid-19 tot el tema judicial ha quedat com aturat, en suspens. El que passa que ara en parlarem d'aquests 3 detinguts i que hi ha d'haver-hi sentència abans de l'agost del 2021, que és quan farà 4 anys que se'ls va detenir, i segons el Codi Penal se'ls hauria de deixar en llibertat després de 4 anys si no hi ha sentència. Vaig parlar amb Fiscalia, amb el jutge Ferran Andreu, tots estaven molt interessats a que aviat es fes el judici i sobretot abans doncs, de l'agost del 2021. Ara mateix hi ha 3 detinguts. Hi ha Mohamed Houli, que va sortir ferit del canà i que fins i tot se'l veu, hi ha un testimoni audiovisual que se'l veu amb els germans grans manipulant els explosius, i ell està gravant aquest vídeo que segurament volia tenir una certa transcendència després dels atacs. Hi ha Andris Ukabir, que és un dels germans el seu germà petit va morir a Cambrils. Ell nega la implicació amb els fets, diu que no n'era coneixedor. Això haurà de dirimir-ho al jutge perquè hi ha alguns elements doncs, que li van en contra. I finalment en Saïd Beniatge, que se'l va detenir a Vinedors i se l'acusa d'haver deixat documentació i vehicle perquè en Lluís anés a comprar material, no? En Lluís va anar a comprar material explosiu amb la documentació d'ell. Llavors s'haurà de veure el judici, sobretot la implicació d'Idris Ukabir i de Saïd Beniatge. Mohamed Houli estava al canà i hi ha imatges gràfiques que mostren la seva implicació dins del grup.
Mm-hmm. Última pregunta. Uns atemptats així es podrien repetir a Catalunya?
Malauradament crec que s'ha fet ben poc des de que es van produir els atemptats. Tot el context polític ha fet que passessin pàgina de seguida. I ara, aquesta setmana, la Rebeca Carranco, El País, va fer un reportatge a propòsit dels atemptats i del llibre, i explicava que l'única petja que hi veia són les pilones de la Rambla. I malauradament em sembla que sí. Sí que s'han reajustat alguns protocols de la policia i de justícia, però no s'ha treballat en l'àmbit preventiu. És molt difícil que qualsevol família, i no parlem ja només de jihadisme, sinó d'extrema dreta i extrema esquerra, vagi a denunciar un fill, un germà, una mica a la policia. Però, en canvi, potser si hi hagués alguna entitat amb una certa força, algun organisme de la Generalitat que tu poguessis no denunciar, però sí anar a rebre assessorament de com s'ha d'actuar en aquests casos, com es pot revertir i neutralitzar aquests discursos extremistes. potser hi hauria més opcions, no? Però malauradament haig de dir que estem igual ara que fa 3 anys, malgrat que haguessin mort 16 persones i hi haguessin més de 150 víctimes, testimonis presencials i encara molta gent impactada.
Doncs sembla mentida aquesta resposta, que no me l'esperava, la veritat, Anna. Felicitats per la feina, Sense por de morir, els silencis del 17 d'agost, el llibre que ha escrit l'Anna Teixidor i que recomanem moltíssim també des del suplement. Companya de TV3. Gràcies, Anna, cuida't.
Moltes gràcies, Roger, una abraçada.